Toc d'hoquei.
Hola, com estan? El passat cap de setmana i sense motiu aparent, l'hoquei patins ha aparegut en portada dels temes esportius novament a causa de les seleccions catalanes. En uns minuts ho expliquem, però bàsicament dissabte la Federació Catalana va acusar el fet que aquest any per Nadal no hi haurà el tradicional espectacle d'hoquei al Palau Blaugrana, perquè, segons ella, l'empresa Renault no havia volgut. Diumenge, Renault diu que la culpa és del govern espanyol. Tot això en declaracions a Catalunya Ràdio. Tot plegat, un nou retrat. Si no hi havia partit, era necessari començar a buscar culpables? No hauria estat millor potser passar desapercebuts, un silenci? Els anteriors anys era Renault qui organitzava la festa i la federació no s'hi implicava plenament. I ara es desperten. En tot cas, festes amb la selecció catalana se'n poden fer quan vulguin. Hi ha molts llocs, no ha de ser necessàriament el Palau Blaugrana. Segur que a Lleida, Vic, Igualada o Reus i una vintena de llocs més els faria moltíssima il·lusió poder acollir un acte d'aquests. Som-hi!
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Com estan? Benvinguts a una nova edició del Toc d'hoquei, el darrer programa d'aquest any 2008, un toc d'hoquei, per cert, que al Facebook ja ha superat aquest cap de setmana els 500 amics, per tant, moltes gràcies a tots. Avui al toc d'hoquei parlarem amb Roger González, l'autor del llibre Xuta de Cullera, una novel·la que gira entorn a les dificultats d'una jugadora d'hoquei patins. I repassarem també les altres categories, la primera divisió espanyola, la nacional catalana i la primera nacional catalana femenina, on el Vilanova és més líder. A banda de comentar aquest tema que us dèiem en portada, la polèmica, diguem-ho així, de les seleccions catalanes. D'entrada, però, passem per la millor lliga del món. I és que aquest cap de setmana s'ha jugat la quinzena jornada, o que és el mateix, la finalització de la primera volta de la Hockey Lliga, i finalment és el Viva Habitat Blanes qui s'emporta l'últim bitllet per la Copa del Rei de la Corunya, Marc Pijuan.
I no per haver fet els deures en aquesta jornada, perquè els blanencs han caigut 2-1 a la pista del Noia. El que ha passat és que els altres 5 perseguidors han estat incapaços de sumar els 3 punts necessaris. El Tenerife ha perdut 3-5 amb l'Igualada, el Vilanova ha caigut a Vic per 1-0, el Massanet poc ha pogut fer amb el Barcelona 0-3 i l'Alcoi, tot i les remotes possibilitats que ja tenia, ha caigut per 0-5.
Davant del Reus, ho dèiem de fet la setmana passada, tots els possibles candidats a assolir aquesta vuitena posició per entrar a la Copa del Rei tenien partits dificilíssims i el Blanes va perdre 2-1 a la pista del Noia, però, com deia el Marc, com que cap dels de sota va aconseguir victòries, doncs han estat finalment els gironins qui s'han emportat l'accés a la Copa del Rei. El Voltregà va treure un empat a una casa davant del Liceu, que encara es pot considerar bastant meritori. La resta, altres partits d'aquesta jornada, per exemple, comentem que el Sitges ha acabat aquesta primera volta sense guanyar encara cap partit, amb 4 empats i 11 partits perduts. En aquesta jornada l'equip del Garraf va perdre per 4-2 a la pista del Mataró, i el Lleida, un altre equip que anirà a la Copa del Rei, va perdre per 2-0 a la pista del Grup Lloret. Tot això en aquesta jornada a l'Hockey Lliga, on, com algun mitjà titulava, el cas d'Occat.cat, ningú volia jugar a la Copa, i sembla cert, perquè finalment el Blanes, tot i perdre, s'emportarà l'accés a la Copa del Rei a la Corunya, on per cert hi aniran com a caps de sèrie el Barça, el Vic, el Liceu i el Reus, i aquests s'enfrontaran a quarts de final amb l'Igualada, el Noia, el Lleida o bé el Blanes. La propera jornada de l'Hockey Lliga ja serà l'any que ve, el dia 3 de gener. I la crònica d'aquesta jornada ens la porten precisament des de Blanes. El jugador del Viva Habitat Blanes, el seu capità, Ramon Benito, ens acosta aquest resum del partit.
El titular.
Derrota ajustada, però entrem a la Copa del Rei.
La crònica.
Jo crec que va ser un partit superigualat. La primera part, jo crec que nosaltres vam tindre alguna altra ocasió molt clara que no vam definir, i la veritat és que el Noia és un equip que per mi juga molt i molt bé. A més, són grans, bueno, tenen una gran defensa, sembla que estan molt treballats, i a nosaltres ens va marcar el segon gol només començar la segona part, en el qual ens va fer després que anéssim molt més, o sigui, a diferència de la primera part que va ser molt igualada, doncs va provocar que anéssim nosaltres molt més precipitats i tot, amb una mica d'angoixa, per intentar doncs remuntar aquest gol. i la veritat és que al final doncs, bueno, aquestes petites diferències en moments determinats, com va ser sobre especialment aquest segon gol, doncs, van provocar que perdéssim el partit, no? Però jo crec que va ser un partit super, super ajustat i amb dos equips que, bueno, intentaven, van jugar de tu a tu i nosaltres amb una pista molt complicada van tindre les nostres opcions que no van saber aprofitar al principi especialment.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
A Barovari Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Barovari Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barovari.com.
Estranys resultats en aquesta 12a jornada de la primera divisió espanyola. Els primers classificats han fallat i els de baix han guanyat, i la classificació queda, per si no ho estava, encara més apretada que mai.
Excepte el líder, el Liceo, els seus tres perseguidors han perdut aquesta jornada. Com dèiem, els gallecs continuen al primer lloc de la classificació després de guanyar no sense dificultat el CUE, el Corunya, per un ajustat 1-2. També continua en segona posició el Tordera, tot i que aquesta jornada va perdre pista d'un dels pitjors classificats de la Lliga, el Sant Antonio, per 5-4. Ara, però, els torderencs es queden amb 21 punts a 8 del líder. També va perdre l'Alcobendas per 2-3 davant d'un Raspeig que, amb els 3 punts aconseguits, es posa en cinquena posició a la classificació amb 19 punts. Els mateixos que té ara el Vilafranca, que, tot i mantenir-se a la quarta posició, aquesta jornada va cedir per 2-1 davant del Vigo. Amb aquesta victòria, el conjunt gallec aconsegueix sumar 18 punts i ascendeix fins a la sisena posició.
Una sisena posició compartida amb altres tres equips, també en 18 punts, com són el Cerdanyola, el Gallec i l'Es Ferroviedo.
Així és que, com dèiem a l'inici d'aquesta lliga, ara que s'atura per les festes nadalenques és quan més està apretada. Per donar fe d'aquesta igualtat, una dada del quart classificat, que ara mateix donaria plaça d'ascens, ja que el Liceo B per llei no pot pujar, al 13è classificat només hi ha una diferència de 4 punts, una diferència mínima si tenim en compte que en cada partit hi ha 3 punts en joc. Com dèiem, hi ha 3 equips, a part del Vigo amb 18 punts, un d'ells és el Cerdanyola, que aquesta jornada va tornar a guanyar, i d'aquesta manera encadena 2 partits consecutius aconseguint la victòria. Es va imposar per 1-2 a l'Es Ferroviedo. Amb aquest resultat, el conjunt de Ricard Hernández atrapa el conjunt asturià, equip que també compta amb 18 punts. L'altre equip empatat en aquesta posició és el Gallec, que després d'una bona ratxa de resultats ara ha encadenat 2 derrotes consecutives. Aquesta jornada ha caigut per un dolorós 6-0 a pista del Sant Feliu, que amb aquest excel·lent resultat evita acabar l'any en zona de descens. Qui també va treure un boníssim resultat d'aquesta última jornada és el Girona, que després de 5 derrotes consecutives va aconseguir imposar-se al Vendrell per un còmode 6-2. Amb aquest resultat, els gironins no es despengen de la classificació i se'n van de vacances amb bon regust de boca. D'aquest partit ens en parla Quim Rubió, entrenador del Girona.
Bueno, nosaltres vam preparar tota la setmana el partit defensiu. Sí que ells van tenir les seves ocasions, no? I nosaltres, pues, arrel del fallat d'ells amb el 0-0, nosaltres els hi fem a la contra el contraatac a l'1-0 a favor nostre. I és quan pràcticament nosaltres creiem que podem guanyar el partit. I pràcticament, pues, cada vegada que anàvem arribant a porteria, pues, anàvem posant la pilota dins de la porteria. I això és el que ens va fer sumar i que fa moral i tranquil·litat als jugadors i van saber estar a pista, pues, per portar-nos aquesta victòria tan clara.
Per últim, destacar l'empat 4 entre el Roller Oviedo i l'Areces. La primera divisió espanyola tornarà el dia 10 de gener. Com us dèiem en portada, us comentem l'afer que hi ha hagut d'aquest cap de setmana. Sempre totes les informacions segons Televisió de Catalunya ho hem d'especificar perquè no hem pogut encara parlar amb els seus protagonistes. Dissabte, la Federació Catalana de Patinatge va culpar a Reno de que no es disputés el tradicional amistós de la selecció d'hoquei patins que els últims 3 anys ha fet al Palau Blaugrana. Segons la FECAPA, Reno no ha volgut assumir el cost que comportava aquesta festa. Diuen, Ramon Bassian assegurava que hi havia un acord amb l'Argentina, però que a última hora no s'ha pogut concretar. En tot cas, sí que asseguren que el mes de juliol hi haurà un partit de la selecció catalana. En tot cas, també s'ha de dir que la selecció normalment va jugant diversos partits amistosos, no amb tant de ressò com el de Nadal, però abans de començar la temporada va jugar a diversos llocs, si no m'equivoco va ser a la Jonquera, i entre d'altres llocs on la selecció va fent partidets durant l'any. Sempre, evidentment, hi ha d'haver un de més mediàtic. Però atenció diumenge, perquè Josep Vigueras, el propietari de Reno, va explicar que la seva idea inicial era fer un triangular entre Catalunya, Espanya i un combinat del món, però després que el govern espanyol es negués a deixar la selecció espanyola per fer aquest triangular, va dir que no veia viable econòmicament poder fer un partit contra l'Argentina. A més, segons Vigueras, diu que el que volia la federació era portar Argentina i que l'empresa Reino n'assumís la despesa. A més, el cap de setmana que ve el Palau Blaugrana està ocupat, i a la Copa Sobal, però també Vigueras va confirmar que abans que la Copa Sobal ells hi tenien dret, perquè Reno té una exclusivitat del recinte, com pot disposar d'un cop a l'any del Palau Blaugrana, però van renunciar a aquest dret. Per tant, ja fa bastant temps que es va confirmar que aquest any no hi hauria partit de selecció catalana d'hoquei, almenys al Palau Blaugrana. Per tant, no sabem a què ve ara tot aquest rebombori a una setmana en vista del possible partit treure tots aquests temes. En tot cas, sí que confirma el senyor Vigueras que en els propers anys tornarà a muntar aquest espectacle. Per tant, així està la situació. Aquest any no hi haurà espectacle d'hoquei al Palau Blaugrana, però sí que es compta que de cara a propers anys es pugui fer. A la web, de fet, dels esports.cat poden trobar tota la informació referent a tota aquesta moguda d'aquest cap de setmana.
Toc d'hoquei. Toc d'hoquei.
I el comentari d'opinió d'aquesta setmana ens el porta des d'Ona Codinenca, Anton Falqués.
Aquest any els amants i jugadors de la Nacional Espanyola estem patint de valent. Jo ara fa 7 anys més o menys que segueixo ben a prop la Lliga i no recordo cap inici de Lliga tan igualat. Al principi d'aquest curs semblava, i ja no hi heu parlat del tot d'hoquei, que els equips catalans tenien més opcions de baixar que no pas de pujar, sobretot quan les 3 places de descens estaven ocupades pels catalans i les d'ascens eren tots per gent de fora de Catalunya. Això a molts ens feia pensar malament, perquè en aquesta Lliga sempre tens la sensació que els equips catalans sobrem. I si no, podríem fer un llibre amb les situacions arbitrals que ens hem anat trobant tots plegats pel món. Però els resultats sembla que es comencen a adreçar i la cosa ja està més repartida. El que realment em crida l'atenció, però, és la poca distància que hi ha aquest any entre els equips que pugen i els que baixen. Els resultats de l'última jornada fan que el primer que no puja, el Vilafranca, i el primer que no baixa, la Betis només els separin 4 punts, quan ja es porten jugades 12 jornades. Senyors, això és igualtat màxima. Esperem que al final de la Lliga no passi com fa un parell d'anys, on alguns dels equips que estàvem jugant al descens, a l'última jornada, vam acabar entre els 8 primers. Ricard i total, creieu-me que sé ben bé de què us parlo. Bones festes a tots.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocduquei.net.
Com us dèiem al començar, avui al Toc d'Hoquei volem fer-vos una proposta per aquestes festes de Nadal. Parlem d'un llibre, Xuta de Cullera, i tenim aquí el seu autor, que és el Roger González. Roger, benvingut al Toc d'Hoquei.
Gràcies.
Xuta de Cullera, de què va aquest llibre?
Doncs el llibre comença amb que una nena s'està fent la bossa i com vol començar a jugar a hoquei patins, perquè la seva germana, que és una nena de 13 anys, ja està jugant a hoquei sempre amb els nens. És com l'excusa de dir, a casa meu no em fan cas i vull que els caps de setmana els meus pares també em vinguin a veure, no? És com buscar una mica de notorietat a dintre la llar. Després comencen a passar-li aventures, comença a veure les discriminacions que hi ha en el món de l'esport i la dona en general, i cada capítol doncs simultaneja el que és la vida d'ella, amb les aventures, somnis i esperances, amb el que seria el hoquei. I després el hoquei fa com de nexe vertebrador a tota la història.
Tu m'ho comentaves ara abans d'entrar en antena, que és la primera novel·la de ficció d'hoquei patins. És a dir, llibres històrics n'hi ha molts, del que vulguis, però és la primera novel·la de ficció. Per què? Què et va passar pel cap per fer un llibre de ficció d'hoquei patins, que a més, per cert, comentem-ho també, està fet en un llenguatge molt juvenil?
Sí, més que res perquè la meva experiència amb el femení és el que m'ha portat això. Jo escric des de sempre, però no tinc una tradició familiar tant pel pare com de l'avi, no? però el d'editar i publicar per mi que era com una utopia, no? Després em vaig anar plantejant com què era el que els hi faltava a les nenes o així, no? I pensava que com el hockey és un esport que quan hi jugues sents molt orgull i molt, és un esport molt, molt arrelat a casa nostra, faltava un acostament entre uns i altres. I això, no? Que les nenes es mereixien una cosa així. I per mi, quan em van animar durant el campus de hockey femení, que el fem cada estiu, doncs vaig sentir-me bastant recolzat i vaig dir, va, doncs és una iniciativa que valdrà la pena tirar endavant, no? Era una obra especial i era com una idea, no? El que em va passar pel cap, doncs moltes coses. Primera, que volia posar-hi tantes coses que les pàgines al final acaben sent limitades, però, bueno, crec que això, que no hi hauria un motiu molt, un condicionant molt clar, no? Seria una il·lusió. És un somni que tenia dintre i l'he pogut aconseguir.
Aquest llibre el vas presentar el diumenge passat a Tona,
ahir,
en un acte on ja en vas vendre bastants.
Sí, ahir va anar, bueno, avui hem fet el recompte i tal, i bueno, les ventes en van anar bé, van assistir a la presentació doncs, unes 190-200 persones, gent familiars, amics, molta gent del hockey de la comarca d'Osona, gent que va venir inclús amb tren i amb cotxe de molts llocs de Catalunya, com a Castellà del Vallès o com de Vilanova o de Maçanet, que vaig estar molt content perquè alguns només em coneixen doncs, per la relació que hem tingut en el campus d'estiu, i altra gent doncs, que com el seleccionador català, va venir el Josep Maria Barberà, va venir el meu exentrenador, que és en Josep Antoni Mateu, al qual també estic molt agraït per tot el que hem compartit junts, no? I sí, sí, ahir, bueno, estic content i de cop que l'edició és limitada, i hem fet... Tenim ja el 20% dels llibres venuts a la primera edició.
No està pas gens malament.
Per ser el primer dia, no.
A més a més, que suposa un abans i un després també en l'hoquei, en el món de l'hoquei femení, en el món de la dona, perquè tu has arribat aquí molt content, et veu molt content per aquesta experiència. Sí. A més a més, m'expliques que tens una agenda carregadíssima d'actes. Explica'm una mica on et podem trobar en els propers dies.
Sí, bueno, han sortit... És allò, no?, que jo necessitava sentir-me animat i recolzat per aquesta iniciativa. Ha sigut com una... Filosòficament parlant, podríem dir que ha sigut com una travessia en el desert. Mm. Un cop ha arribat el moment de compartir aquest moment amb els lectors, lectores, ha sigut el punt de dir, va, doncs, anem a promocionar-ho i a com més projectes d'aquests hi hagin millor, no? Jo no em considero ni salvador de l'hoquei, ni de femení, ni masculí, ni de res. Simplement sóc una persona que m'agrada la llibertat de les idees i expressar-se lliurement. A partir d'aquí s'han posat en contacte amb mi doncs un bar-pub de Manlleu, que es diu Els Voladors, després que, bueno, que hi van inclús moltes nenes i noies que juguen amb el Manlleu, els seus ratos d'oci. Després, departaments d'igualtat de diferents ajuntaments catalans, com poden ser Solsona, Pineda de Mar, Blanes i Calella, i després diferents clubs de hockey, com en els quals jo també ja hi tenia relació, i quan no han sapigut, doncs s'hi han abocat bastant, com és l'Esfèric de Terrassa, el Xum Maçanet, i el Club Patí Voltregà, que aquest dissabte hi haurà una parada del llibre al torneig que fan de les quatre copes, que és el primer torneig que es farà de femení base a Sant Hipòlit. És el primer torneig i l'han anomenat quatre copes, i estic molt content també de l'organització del Voltregà, que realment són els pares i mares de l'equip del Voltregà B, que seguiran una plaça allà per estar amb la parada.
Molt bé.
El dissabte.
Ja et cuiden i ja procuren també tots la gent del món de l'hoquei perquè aquest llibre Xuta de Cullera vagi endavant, que la gent el conegui i que puguin comprar-lo. Explica'ns una mica si la gent vol doncs, que vagis a presentar-los el llibre, si volen adquirir-lo, com ho poden fer?
Sí, després, bueno, he rebut trucades de diferents llocs que volien que inclús han buscat a llibreries i això, doncs jo tinc que dir que el llibre no està a les llibreries, bàsicament perquè el finançament ha sigut privat, perquè volíem fer que aviam quina acceptació tenia, no podíem jugar-nos doncs, una gran tiratge ni una gran promoció, perquè el món del hockey, pels que escolteu aquest programa, doncs ja us deveu saber, malauradament doncs, no arribem a molts llocs i bueno, és una mica a vegades invisible. Sí, sí, no ven gaire. I bueno, i aquestes coses doncs poden fer-ho costar. Per tant, hem fet una pàgina web que es diu les3w.xutadecullera.com Allà és un bloc que l'hem anomenat el bloc d'en Roger, per ser més proper a les noies i a la gent que s'hi vulgui entrar. Allà hi ha una mica les sensacions, això que he anat tenint els últims dies, hi ha com és el llibre i hi ha com reservar-lo, vale? Es podria reservar per email també, també allà hi ha un link que va directament a l'email, que és opinio@xutadecullera.com, i també d'una altra manera doncs, seria trucant-me a mi directament, que el meu número de mòbil és el 637-491-421. 637-491-421.
En tot cas, també des d'aquí també comentem que a la web del Toc d'Hoquei posarem el link a la web del Xuta de Cullera, i si algun oient també té algun comentari a fer-nos o ens vol demanar el contacte amb en Roger, també ens pot enviar un mail al Toc d'Hoquei perquè li facilitarem aquest contacte. Doncs Roger González, l'autor del llibre Xuta de Cullera, desitjar-te molts èxits.
Moltes gràcies.
Si no et queda res més a dir, ho deixem aquí.
Em queda només inspirar-me en que dues noies del Club Patí Manlleu, que són l'Anna Casarramona i la seva germana Lèlia, han sigut la font d'inspiració del meu llibre, vale? I que aleshores que hem parlat amb totes dues, debatent sobre molts temes, doncs ha sigut una experiència molt gran, no? I l'última cosa que volia dir era que amb aquest llibre el que m'agradaria és aportar una visió subjectiva de les noies actuals, però que no deixa de ser la història d'una noia que, com moltes altres de les que estan jugant a hoquei, es senten a vegades incompreses per l'entorn. I res més, moltes gràcies al Toc d'Hoquei per haver-me convidat, i que espero que el programa vagi endavant i que tingui molts èxits.
Gràcies a tu pels teus projectes.
Gràcies.
Toc d'Hoquei.
Parlem ràpidament de la Primera Nacional Catalana, on el Manlleu es consolida al capdamunt de la classificació amb 33 punts. L'equip d'Osona va guanyar per 3-0 davant del Caldes. Això sumat en que el Calafell no va jugar el seu partit. Ens expliquen que el partit s'ha suspès, no sabem per quins motius, fa que hi hagi 6 punts de distància del segon classificat. Tampoc va jugar l'Arenys de Munt, que en el seu cas es va ajornar el partit a la pista del Congrés. Amb tot plegat, sí que va jugar el tercer classificat, que amb 26 punts és el Masies de Voltregà, que va perdre per 4-2 a la pista del Mataró. Bé, altres marcadors d'aquesta 12a jornada a la Primera Nacional Catalana són Barça B3, Piera 4, Belllloc 1, Mollet 3, el Cué, o fins aquesta jornada Cué, el Mollet, va tornar a guanyar el seu segon partit i deixa ara el Vilanova, que va perdre per 4-6 davant del Tona, com a Cué d'aquesta Primera Nacional Catalana. I un altre marcador és el que va enfrentar el Ripoll i el Taradell, amb marcador de 2-1. El Taradell, recordem-ho, és un equip que està per ara a la zona mitja-baixa de la classificació, és 12è, era l'equip que baixava de la Primera Divisió Espanyola. L'entrenador d'aquest equip és Jordi Roca, i ens fa una valoració d'aquests primers 3 mesos en la nova categoria.
Home, tenint en compte que l'equip és completament nou, almenys el 80% de l'equip, i que l'equip està fet entre cometes en circumstàncies, i que l'objectiu és la permanència, doncs normalment portem el camí. El que passa que la Primera Nacional Catalana són 34 partits de Lliga, la Lliga és molt llarga, i quan tens la distància amb els que baixen, com és ara, que si no recordo malament és de 6 punts, doncs no pots pas a dormir, perquè si no, amb un parell de partits ets lligat.
De cara al gener es jugarà la 13a i següent jornada d'aquesta Primera Nacional Catalana.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdhoquei.net.
S'acosten les festes i l'època de regals, Nadal, Gagatió, Reis, i segur que tots els que practiqueu hoquei patins potser necessiteu renovar el vostre material. Doncs si voleu evitar sorpreses i busqueu serietat, heu d'anar a Barovari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb el món de l'hoquei i el patinatge. L'equip de Badabari Esports són grans apassionats de la matèria perquè l'han estat practicant molts anys. Disposen de comerç electrònic, ampliant així el seu servei, oferint als seus clients botigues online amb tots els seus productes. Els trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a badabari.com.
Toc d'hoquei.
Entrem a parlar de la competició femenina amb un parell de titulars. Primer, el Vilanova s'escapa la classificació, tot i no jugar aquesta jornada, i el Voltregà és guardonat com el millor equip català de la temporada 2007-2008.
El passat dilluns 15 de desembre, el Club Patí Voltregà va recollir a la 12a Festa de l'Esport Català que organitza la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC, el guardó al millor equip, en reconeixement de la gran temporada realitzada en aquest exercici 2007-2008, en la qual es va imposar en els 4 títols que disputava. A més, gran part de les seves jugadores van integrar la selecció espanyola absoluta que es va proclamar campiona del món al Mundial de Japó el passat octubre. El president Ramon Vilaró i la jugadora Carla Guidici van ser els encarregats de recollir el premi. Repassant la jornada estrictament esportiva, cal remarcar l'ajornament del partit entre Vilanova i Voltregà. Un Vilanova, però, que aquesta jornada va disputar un partit ajornat de Valigualada i el va guanyar per 6 gols a 7. Amb aquesta victòria, les vilanovines s'escapen de 8 punts respecte al Voltregà. El tercer classificat, el Noia, va perdre aquesta jornada per 1-0 a la seva visita a Pista del Mataró. Gràcies a aquest resultat i a la victòria aconseguida davant l'Igualada per 2-4, el Vic es col·loca en quarta posició, a només un punt de les sadurrinenques. En cinquena posició i empatades a 18 punts amb les bigatanes es col·loca l'Arenys de Munt, gràcies a la seva victòria a Cerdanyola per un ajustat 0-1. Resultat injust i dramàtic, segons qualifica la web del Cerdanyola, ja que el gol es va produir a només 26 segons de la conclusió del partit. Tot i això, 3 punts més per les del Maresme, que s'apugen al carro dels equips capdavanters. Altres resultats d'aquesta jornada van ser l'1-4 del Sant Cugat contra el Girona i la victòria del Sant Feliu a pista del Vigas i Riells per 2-4.
I us hem vingut dient en els últims dies que Catalunya Ràdio feia el concurs per escollir els esportistes revelació de l'any i ja estan decidits.
Així és, el programa Tot Gira havia obert un concurs perquè els seus oients es fessin tria d'aquest millor esportista català de l'any. I tenim bones notícies, ja que Carla Dorca, l'única representant de l'hoquei, ha quedat en una excel·lent tercera posició. Recordem que les darreres setmanes, des del toc d'hoquei, en ràdio i també a través del Facebook, havíem animat a la gent a votar per la jugadora voltreganesa. El primer lloc en aquest rànquing ha resultat per Kilian Jornet, el campió del món en curses de muntanya, i el segon lloc ha estat per la nedadora Andrea Fuentes.
Doncs bé, fins aquí el Toc d'Hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals en Ràdio El Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Nuró, Anna San Ambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès i Marta Luján i també en Xavi Aymeric. Doncs res, és el darrer programa de l'any, Marc i Joan.
Sergi, doncs, ens trobem l'any que ve, si Déu vol. Bon Nadal a tots els nostres oients i força d'Hoquei.
Bon Nadal a tots, bones festes i, per cert, avui us ho hem comentat, si voleu fer un bon regal de Reis relacionat amb l'hoquei patins, Xuta de Cullera, aquest llibre que podeu trobar també a internet. Tornem, doncs, en propers a les edicions i, si no, ens podeu trobar a internet, tocdhoquei.net. Adéu-siau.
Adéu-siau.